Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
Iniciem temporada al Viure des de l'essència. Grans professionals i molt per compartir, perquè tu ets el protagonista de la teva història. I volem que així t'hi sentis, aprenent i desaprenent, gaudint i trobant sentit allò que moltes vegades no entenem. Iniciarem el programa d'avui parlant amb el psicòleg Enric Corbera a la secció de Bioneuroemoció, Una manera de viure. Quina diferència hi ha entre sentiment i emoció? Posar en ordre a casa pot ser el primer pas per iniciar canvis interns. Si observes el teu exterior, podràs saber què hi ha en el teu interior, i ens ho explicarà l'experta en ordenteràpia, Mar Ferrer. La vida per ella mateixa posa límits a les persones. Cal que els nostres joves tinguin l'equilibri entre el que s'accepta i el que no. Com podem negociar amb ells? En parlarem amb el coach, advans i assessor educatiu Joan Carles Folià. Amb el doctor Ricard Vergés ens donarà el consell de salut a Segur de la setmana. Com cuidar el mal de coll? I amb el cuiner Alf Mota ens prepararà una recepta sana i molt llaminera. Massa de coca de moniato. De quina manera pot afectar l'autoestima a la relació de parella? Sempre hi som a temps a enfortir-la? En parlem de relacions de parella amb la psicòloga Sílvia Congost. I amb l'investigador i divulgador científic Xevi Verdaguer, a la seva secció Ets el protagonista de la teva salut, ens parla de l'estudi de la psiconeuroimmunologia, les relacions entre ment-cos i les seves implicacions clíniques. I amb l'arquitecte i geobiòleg Pere León ens endinsarem al món del descans. Com podem alliberar-nos de l'insomni? Què és la geobiologia? Us sembla, doncs? Comencem!
Viure des de l'essència. Bioneuroemoció, una manera de viure, amb Enric Corbera.
Donem la benvinguda a Enric Corbera, psicòleg i fundador de Enric Corbera Institut. Es considera mestre i alumne alhora, més de 20 anys, estudiant diferents obres i autors amb l'objectiu d'unificar el coneixement dispers i complex i fer-lo accessible a tot el món. Enric Corbera, gran col·laborador del programa. Benvingut a casa teva, al Viure des de l'essència.
Què tal, maca?
Molt contents de tenir-te. I els oients amb moltíssimes ganes de saber més de tu, perquè tenim un llibre recent sortit del forn.
Sí, a punt de sortir.
Emocions per la vida.
Sí.
Un llibre del que parlarem en aquestes 13 setmanes, no? Aquest viatge.
Sí.
Que farem des del sentir, els pensaments, les emocions, aquestes creences que a vegades ens costa tant.
I tant.
D'alliberar-nos. De què parlarem avui, Enric?
Bueno, l'important és que l'objectiu d'aquest llibre és que la persona se'n doni compte o prengui consciència de que les emocions les expressem, les tenim i les sentim, però hem d'ensenyar quina és la seva causa, d'on surten i la importància que té indagar-les, buscar on es disparen o on s'expressen, perquè a través de prendre consciència d'això pots arribar a trobar la història que realment està sustentant que tu visquis d'una forma determinada, amb unes emocions concretes, certes experiències, i altres persones no, i no acabes d'entendre per què passa això, i et penses que ets una mica raro, o perquè tens uns impulsos molt forts o tot el contrari, no? I estàs com desmarcat. Ensenyar que tot té una raó de ser i que hi ha una informació inconscient que s'està expressant.
Aquesta història que nodreix l'emoció.
Exacte. De fet, Damasio ja ho deia, diu, si tu ets capaç d'indagar, d'observar les teves emocions, en quin escenari se s'estan manifestant, te'n donaràs compte que realment tu tens unes reaccions que són inconscients i que si saps veure-les en distància pots aprendre molt de la teva història.
El fet d'agafar perspectiva.
Exacte.
Algun exemple que ens puguis dir pels nostres oients?
Hi ha un exemple que, que els animals que estan, per exemple, a la selva i són atacats per un depredador, doncs, les emocions tenen un sentit biològic, que és adaptant-se. O sigui, no hi ha emocions bones ni dolentes, correcte? O sigui, si hi ha una mare, algú li vol fer mal al seu fill, la mare sortirà una emoció visceral i intentarà fer tot el possible i si pot ser, li traurà, el matarà...
Per protegir
el fill, no? Aleshores, clar, això és molt irracional, no? Però això és visceral, això ho fan tots els animals, no? Qualsevol animal defèn el seu territori, defèn els seus fills i tenen que expressar un tipus d'emoció que pot ser una ràbia, que tu després li dius que és una ràbia o que és una ira o que és còlera, no? Però, en definitiva, és adaptatiu. Les emocions són una solució biològica per adaptar-se a situacions en extremes, per exemple, o qualsevol tipus d'adaptació per a la supervivència.
És com un flotador, podríem dir?
És que sense les emocions no faríem res en la vida. De fet, si estem aquí fent aquest programa és perquè
ens mou
una emoció. Si no, no estaríem aquí. O sigui, de fet, l'emoció ve de emovere, és anar cap a un lloc, fer alguna cosa. Totes les persones es movem a través d'una emoció. I quan les comencem a reprimir és quan comencem a tindre problemes. Quan expressem emocions que no volem expressar o les reprimim, és que és quan realment això es comença a expressar-se d'una forma psicosomàtica.
El cos es comença a desequilibrar.
Exacte.
Aquesta diferència, no?, entre sentiment i emoció.
Exacte. L'emoció és una solució adaptativa que tenen tots els sers vius. El ser humà desenvolupa el neocòrtex. El moment que desenvolupa el neocòrtex i desenvolupa la consciència, viu experiències que no són reals i crea uns estats emocionals que no són tampoc reals, sinó que són totalment explicats. Aquí entraríem ja amb els sentiments. O sigui, l'emoció és algo que tu experimentes en el teu cos i després tu li dones una explicació. I aquí vindria el sentiment, no? Emocions són molt poques, sentiments són centenars, no? Diverses persones expressen la mateixa emoció, però experimenten diferents sentiments. I tot això té a veure amb les creences i amb l'educació que hem rebut i amb la informació que hem heredat dels nostres ancestres.
Aquesta història que deia, anar a rescatar aquesta història i abraçar-la, podríem dir?
Bueno, comprendre-la, quan la comprens, integres. I quan integres, esdevé en seguida el perdó o la compensió, la compassió, la comprensió. És arribar a un estat de pau emocional i d'equilibri emocional.
És allò de qui sap el que és bo o no.
De fet, tots portem a dintre nostre el nostre assassí, deia Goethe, no? Diu, jo, observando a mi assassino, a un assassino em vaig veure el meu assassí, no? O sigui, tots tenim la nostra sombra, tots tenim aquelles coses que creiem que no hem de fer o deixar de fer, aquí estaríem amb el neocòrtex, i aquí seria que reprimiríem certs estats emocionals perquè estan considerats no ben vistos socialment, però que tu els reprimeixis, que tu el reprimeixis, realment això s'acaba... Si no prens consciència, s'acaba somatitzant en el teu cos.
Podríem dir que la ombra és una gran companya de viatge?
L'ombra sempre s'acabarà expressant, tard o d'hora, no? O sigui, jo m'obligo a viure una vida d'una forma determinada, amb uns estats emocionals determinats per les meves creences, perquè m'ho han ensenyat així, a comportar-me de certa manera, i això s'acabarà provocant una sintomatologia tard o d'hora, no? De fet, grans mestres diuen que en la mida que tu et rebutgis o acceptar que estàs constantment projectant i que allò que t'està molestant dels altres té que veure en tu, es produeix un buit en la teva psique que s'acaba manifestant en forma de símptoma físic, que en definitiva només és un avís de que algú no està en coherència entre el que tu estàs expressant i en el que tu estàs sentint.
Podem dir que tot el que ens envolta és el nostre mirall, allò que ens molesta, podríem dir?
Bueno, nosaltres no veiem les coses com són, sinó com som. O sigui, que les experiència és molt personal i té molt que veure amb aquesta informació inconscient, amb la meva educació, amb aquesta informació que hem rebut dels nostres ancestres, amb la cultura, amb la religió, és multifactorial.
La propera setmana ens endinsarem una miqueta més i començarem a agafar més eines, no? A aprendre a gestionar els nostres estats emocionals, perquè una vegada el detectem, ens hem de posar a treballar, no?
És que això és molt profund. Per això és aquest llibre el que és una ajuda a l'autoindagació, a entrar a un estat de comprensió, buscar aquest equilibri emocional, no caure en les justificacions ni en el victimisme, i tu estaràs d'acord o no estaràs d'acord, no? Però no et posicionaràs en contra d'una forma visceral, no? Perquè després això porta problemes a tots els nivells.
I no ens ajuda a aprendre.
Al contrari.
Podríem dir, deixem d'un costat el victimisme i agafem la mà a l'aprenentatge.
Exacte, que és la maestria, que en definitiva cada experiència porta una maestria.
Enric Corbera, moltíssimes gràcies. Ens veiem la propera setmana.
Gràcies, Maria.
Gràcies.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Posem-hi ordre, amb Marc Ferrer.
Durant 13 setmanes ens acompanyarà la col·laboradora del programa, Marc Ferrer. Ella diu, el temps és vida. Quan perds el temps, perds part de la vida. I és organitzadora professional, una professió novedosa i desconeguda, però que als Estats Units ja porta un recorregut de més de 25 anys. Marc Ferrer, benvinguda.
Gràcies, Glòria.
A la teva secció, una secció de posarem ordre.
Exacte, ho intentarem.
Ho intentarem, sí. A la nostra vida, aquest reflexe.
Exacte.
Del que veiem a fora està dins nostre.
Està dins nostre. Així és.
Quantes vegades hem intentat ordenar casa nostra i no acabem de solucionar aquest tema, no? Què passa?
Moltíssimes, bueno, hi ha moltíssims factors que poden influir en això, no? Però, evidentment, mirant el teu exterior pots aconseguir saber què és el que està passant dins teu, no? Aquella llei universal que diu que com és a dins és a fora, doncs, bueno, a casa teva doncs és el primer reflex d'aquest interior, no? De lo que t'està passant a dins.
És a dir, l'ordre de casa parla del nostre ordre interior.
Interior, sí.
Com podem començar a fer aquests petits canvis, Marc?
Bueno, jo el que sempre proposo és mirar el teu armari i veure què és el que t'està dient, no? Perquè en el teu armari, si està molt desendreçat o si està molt ple de moltes coses, pot dir pues, que tinguis por al futur, no? Guardem moltes coses per si de cas. Aquest, per exemple, és un dels factors més clau, no?
Un dels símptomes, eh?
Sí, exacte, no? Llavors, aquelles coses per si de cas algun dia ho necessitaré, està parlant d'una por al futur, no? De que no hi ha confiança en que tu, pues, d'aquí un temps, tinguis els recursos suficients per tenir allò a casa teva, no? O per aquella prenda de roba o aquell bolso, o parlem de coses molt pràctiques, però al final és
que l'important és anar a lo pràctic, no? Pensem més en aquest programa, en el viure, diem, hem d'anar alliberant, no? I el fet avui que ens estem endinsant en aquesta en aquesta secció nova, que durant 13 setmanes farem aquest recorregut per casa nostra i per la nostra vida. Estem davant de l'armari, veiem que està ple a rebosar, però igual, diem, no sé què posar-me.
No sé què posar-me. Això és un acostumem més o menys a posar-nos un 20-25% de tota la roba que tenim, no? Llavors, això pues, és fruit també de la manca de presa de decisions. I aquesta manca de presa de decisions que reflecteix a l'armari, no? Perquè no sabem què posar-nos, no deixa de ser un símptoma de que hi ha altres decisions a la nostra vida que no estem prenent.
Aleshores, quan estem davant de l'armari, com hem de començar a deixar anar aquelles peces, no?, que podem portar, doncs, o bé a Càritas, o bé a gent que ho necessita, no? Quina reflexió hem de fer davant de l'armari?
Aquesta és la part més, a mi és la que més m'agrada, acompanyar a desaferrar la gent d'objectes i de records i d'aquestes, no?, que inunden casa nostra. És la part més interessant per mi, però és la més difícil perquè es remouen moltes emocions, no? Llavors aquí la por al deixar anar és difícil, no? Llavors és preguntar-te. Quan tens algú extern, com un professional, o pot ser pues, algú, que, un amic o una amiga, no?, que t'ajudi a fer aquesta reflexió,
exercici, no?
Exacte, i que et faci de mirall i que et faci preguntes. T'agrada? T'ho poses? El dia que tu faltis, algú li donarà valor a tot això que tu tens? Què és el pitjor que et podria passar si allò ho deixes anar, si ho dones, si evidentment hi ha coses que són per llançar perquè estan en mal estat, no? Però hi ha d'altres coses que tu no n'estàs gaudint i algú altre sí en podria gaudir.
Que curiós, no? Com potser una peça que ens sembla que senzillament està ocupant un espai en el nostre armari, al rerefons que hi ha.
No, no, moltíssimes,
emocional, moltíssimes hi ha
coses.
Un vincle important.
Moltes, moltes, no? Hi ha moltes excuses que dic jo, no? Que ens posem perquè això el per si de cas, o per quan m'aprimi, o per quan m'engreixi, tot això parla d'estar...
O vincle amb una relació, o vincle...
O això m'ho va regalar el meu marit el dia que no sé què, però no m'agrada i no m'ho poso, però em sap greu, això és un contracte emocional...
Estaríem dient als nostres oients que tinguin preparada una llibreteta per la secció de la Mar Ferrer de
sí,
la nostra
per recórrer casa seva.
Exacte, comencem la
per
primera.
Fer el viatge.
Fem el viatge, mirem el nostre armari, comencem a gestionar, a qüestionar el perquè de cada peça.
Exacte.
Encara que sigui quatre peces, tampoc ens hem de...
No, i mira, una de les coses que podem fer és això, obrir l'armari i simplement observar sense judici i anotar què és el que sent, què és el que pensa, què és el que es diu o un mateix, no? Aquell diàleg intern, no? I saber per què estàs guardant tot això. I després també què és el que voldries sentir, no? Quina sensació vols tenir a l'obrir el teu armari d'alliberament, de peces de roba que realment t'omplin, et posis, que et sentin bé, no? I a partir d'aquí deixar-ho reposar uns dies.
Els convidem a fer-ho, eh?
Sí. No? I deixem passar aquella reflexió que hem fet i al cap d'una setmana o 10 dies tornes a obrir i amb aquell enfoc de què és el que vull sentir, doncs anar buidant l'armari i anar destriant què és el que volem realment mantenir per la nostra casa i la nostra vida.
El nostre dia a dia, com
exacte,
el volem portar, no?
Això mateix.
Mar Ferrer, no sé si hi ha algun altre punt més que vols introduir davant de l'observació de l'armari.
Bueno, també un excés d'ordre parla d'una autoexigència, o sigui, hi ha la gent que és més caòtica, no?, i que són més desendreçades i que, bueno, pues es dispersen més sovint, però també un excés d'ordre no és bo i parla també de rigidesa, no? Llavors, els extrems, com amb tot, és trobar un equilibri, no? Jo no sóc perfeccionista, jo no vull que la gent aconsegueixi tenir una casa Pinterest, que dic jo, no?, de que només, sinó allò que els hi senti bé amb ells, no?
L'importància del sentir.
Sí. Sí.
Mar Ferrer, moltíssimes gràcies.
La propera setmana
continuarem,
sí,
fent un recorregut per casa.
Sí,
sí.
Farem un viatge. Sí.
Farem un viatge. Què puc aprendre mitjançant l'organització?
Parlarem de com fer-la servir com a eina d'autoconeixement i de gestió emocional, d'adaptació a canvis.
Fin. Que sembla que no, dius, però no, això que està dient té la seva evidència, que és un treball important,
sí, molt,
que va molt més enllà d'endreçar l'armari, de mirar, sí, les peces de roba, i hi ha un component emocional molt important i molt bonic de poder-lo abraçar.
Sí, exactament.
Mar Ferrer, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Glòria.
Fins la propera setmana.
La setmana que ve ens veiem.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Educantment, amb Joan Carles Fulià.
La importància de l'educació, perquè els fills no venen amb un llibre sota el braç on ens expliqui com els hem d'educar i com els podem comprendre, no? Durant 13 setmanes ens acompanyarà el gran professional, mestre, llicenciat en INEF i coach Advan Life, Joan Carles Fulià, benvingut al programa. Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies, molt bé. Molt ben acollit, em sento aquí entre vosaltres.
Volem que et sentis com si a casa teva.
Doncs vinga, doncs ho heu aconseguit.
Perquè realment la informació que ens portes és per entrar a totes les cases, per compartir amb les famílies i aquesta píndola tan necessària que a vegades els pares necessitem per agafar una mica de pulmó, no? Abans m'has dit, Glòria, des de fa poc sóc escriptor ja,
sí,
no? De fet, hi ha un llibre fantàstic que es diu 21 dies buscant la felicitat que ja està al mercat, que està tenint molt d'èxit,
sí,
i un altre en el forn.
Sí, sí, s'està fent, el que passa encara no ho direm, perquè diu que abans de que s'acabi el projecte no el pots dir, si no les coses surten malament.
No diem el títol?
No.
El reservem?
Sí, sí, ja. Més endavant potser sí que el direm, però de moment el deixem a l'aigüera.
El deixem a l'aigüera. Comencem amb la importància de com posar límits, no? Com podem negociar amb els nostres fills, Joan Carles.
Val, la paraula límit és molt curiosa perquè si ens anem a la bibliografia i veiem què vol dir això de límit, doncs, esclar, vull dir, sempre apareixen mots del tipus repressió, fracàs, acceptació de... I a mi m'agradaria una mica trencar aquesta llança en favor també dels que hem de posar els límits, que en aquest cas som els pares, no?, els nostres fills. I és clar que qualsevol limitació, els nens saben que no poden anar a la Lluna, si no es fan astronautes, que quan anem a l'escola o quan anem a comprar, doncs, anem amb cotxe, en semàfors, vull dir, tot a la vida està plena de límits. I això ells ja ho veuen, els nens ja ho veuen. El que passa que nosaltres, com a educadors i com a responsables dels nostres fills, encara els hem de posar uns límits més de vida, uns límits que els hi servirà per tota la seva vida. I llavors, a mi el que m'agrada sempre dir és que podem fer-ho, però no cal fer-ho d'una manera repressiva. No cal fer-ho ni de...
Des de l'autoritat.
Clar, vull dir, es pot fer amb bon rotllo, es pot fer amb molt de sentit comú, sobretot amb moltíssima comunicació, i si ho fem, sobretot, per mi molt important, si ho fem des de ben petits, llavors tot és molt més fàcil. Perquè el que està passant avui dia, penso, que és un dels grans problemes, és que quan som petits els embolcallem massa, els protegim massa, i llavors quan ens adonem...
I tot ens fa gràcia.
Clar, tot et fa gràcies al teu fill i tot em sembla fantàstic, i llavors arriba un moment que dius, ostres, tu, li haig de posar límits. Per exemple, quan es van acostar a l'adolescència, ells volen tirar molt de la corda, ells volen sortir de nit, ells volen fer moltes coses que nosaltres tenim l'obligació d'anar limitant, d'anar tallant, no? I és aquí quan, si de petit no els hem acostumat a entrar en aquesta dinàmica de jo et limito i tu una mica fas el que toca, no? Doncs després a 14, 15, 12, 14, 15 anys, la cosa es complica molt.
Quins són els primers límits que hauríem d'aprendre a gestionar?
Mira,
els nostres fills.
A mi això m'ho pregunten a cada conferència que faig, que en tinc una justament que es diu posar límits, i em diuen, a partir de quin moment hem de limitar els nostres fills? I jo sempre dic, a partir del dia 1. A partir del dia del naixement, perquè, i sense entrar en conflictes de caràcter mèdic o de caràcter sanitari, però, per exemple, si ara que s'ha posat molt de moda això de l'alletament a demanda, val? Doncs, esclar, si el nen t'està demanant cada 5 minuts, cada 15 minuts, cada mitja hora, el pit de la mare per menjar, perquè té gana, i tu li estàs donant, ell t'està guanyant el límit, ell t'està reclamant i tu estàs obrint la frontera del límit i li estàs donant, val? Llavors, hi ha d'altres pediatres que diuen que no, que tu marquis un horari de 2, de 3, de 4 hores i li vagis donant en funció, plori o no plori, li vagis donant amb això. Jo no entraré, que és millor des del punt de vista...
No entrarem en debat, però donarem la informació.
Exacte, però el que sí que queda clar des del punt de vista del límit, de la pauta, és que si tu cedeixes d'entrada al nen, doncs ell ja t'està guanyant quan té un dia de vida.
Exacte.
I, no sé, per posar algun exemple més que tothom ens trobem a casa, recollir les joguines quan els nens tenen 2 anys. No es tracta que ells juguin amb 50 joguines i el primer dia ja les recollin totes. Es tracta de que el primer dia que juguen amb les 50 joguines potser en recullin una. O sigui, el límit, l'obligació és que tu has jugat amb les teves joguines, recull una. La setmana que ve potser en recollirem 3 i d'aquí 3 mesos potser en recollirem la meitat.
Entrant en l'hàbit.
Exacte, entrar en l'hàbit i amb la progressió i amb la manera més procedimental que té qualsevol aprenentatge. No?
A partir d'aquí, els petits, quan comencen a fer-se una miqueta més grans...
Sí.
Com ho gestionem, això?
Doncs de la mateixa manera.
Clar, però dius, és que es tracta de començar des de petits. I si des de petits ens hem despistat?
És igual, sempre estem a temps de recuperar-ho. El que passarà, Glòria, és que això és una mica com una guerra. Contra més territori cedim, doncs després, si volem reconquerir aquell territori, és més complicat, val? Doncs això és una mica igual. Si ens adonem als 5 anys, als 6 anys, de que jo he cedit massa, de que li he rigut molt les gràcies, doncs segurament em costarà més començar a fixar aquell marc on el nen s'haurà de situar i haurà d'intentar moure's. Però, no sé, un altre dels exemples molt habituals és la bossa de l'escola. O la bossa de l'entrenament del futbol. És a dir, jo que vaig a moltes escoles a fer conferències a pares i m'espero a les 5 de la tarda o a quarts de 5 de la tarda per entrar a fer aquesta conferència, veig que una cosa molt habitual és que quan el nen surt de l'escola, el primer que fa és donar la bossa a la seva mare o a l'avi o a l'àvia que està esperant. I em sorprenc perquè aquesta bossa és ben rebuda per la mare. Un nen de, t'estic parlant d'un nen de 7 anys, de 8 anys, no? Que la seva responsabilitat, el seu límit està en no, tu vas a l'escola, tu tens una bossa, com els pares tenim la bossa de la feina, i tu aquesta bossa l'has de portar. El que passa que pobrissó està molt cansat, no? I llavors el que fa la mare és agafar-li aquesta bossa.
Déu-n'hi-do, si realment fóssim conscients d'aquesta informació que estem donant d'una manera que... No, perquè me l'estimo molt, no? És com alhora li estàs dient, dona'm, que jo carrego amb tot el que tu...
Però és contradictori, perquè fer aquesta acció és una demostració de no estimar-lo, perquè sembla que l'estimes en aquell moment i li treus el pes, però si només que pensis a mig plaç, o ja no dic a llarg plaç, a mig plaç, te n'adonaràs que el que li estàs fent és un flac favor.
Joan Carles Folià, Moltes gràcies. La propera setmana més el temps passa molt ràpid.
Sí, sí, són píndoles molt curtes.
Molt curtetes.
Hem de fer programes d'una hora.
Ens quedem amb la motxilla de l'escola, sí. Però li diem al nen o a la nena que la porti ell perquè és jove, perquè té força.
I li expliquem, li comuniquem i li justifiquem perquè l'ha de portar ell.
Doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies. Bona setmana.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Estàs escoltant Viure des de l'essència.
Fundació Mútua General de Catalunya t'ofereix aquest consell de salut.
Doctor Ricard Vergés, parlem avui del mal de coll. Vostè diu que el dolor no és una malaltia, sinó un símptoma. Sí, benvingut.
Hola, efectivament, no és que ho digui jo, és que és un símptoma que acompanya múltiples patologies del coll, com pot ser la dificultat per empassar, els canvis de veu, la febre, la sensació d'ofec, i és un símptoma que apareix quan hi ha diferents tipus de patologies, com podrien ser en casos d'irritació, quan respirem per la boca crònicament o quan estem constipats, quan hi ha la irritació típica del tabac, que és la més habitual, la més freqüent, quan hi ha infeccions per l'amigdalitis, que seria el que la gent en diu les angines, traumatismes per cremades, quan per exemple, un menja sopa més calenta del compte, patologies o problemes musculars de la musculatura del coll, problemes d'òrgans adjacents, com pot ser el tiroides o les glàndules submaxil·lars, que a l'inflamar-se poden donar dolor i que ho puguem notar com dolor al coll, i finalment problemes com, per exemple, els tumors.
Com cuidar-nos, doctor? Com podem cuidar aquest coll, no, del que necessitem tant?
Home, des de com cuidar-nos, evidentment, intentant evitar tot allò que estigui al nostre abast, com seria eliminar els elements irritants, que és el que podem fer, sobretot el fum del tabac i l'alcohol, com a les dues principals causes, fins on sigui possible intentar respirar per el nas, no per la boca, i poca cosa més, perquè les infeccions no les podem evitar, apareixeran quan una mica segons el nostre estat general.
Són baixades de defensa, podríem dir també, del propi cos? Depèn.
En alguns casos sí, altres no. Vull dir, un problema muscular, evidentment, no és un problema de baixada, sinó d'exercici o d'inflamació traumàtica o...
Doctor Ricard Vergés, moltíssimes gràcies per aquests consells. Recordem que l'esperit humà és més fort que qualsevol cosa que ens pugui passar, no? La importància de cuidar-nos tant per dins com per fora. Fins ben aviat. Gràcies, doctor.
Gràcies.
La Fundació va ser promoguda per la Mútua General de Catalunya, entitat especialista en assegurances de salut amb les màximes cobertures i la millor relació qualitat-preu. Informa't al 93 414 3600.
Cuinem sanament amb Alf Mota.
I seguim. Iniciem temporada amb el cuiner Alf Mota. Ens parlarà durant 13 setmanes, ens donarà receptes de cuina saludable, perquè el més important és la nostra salut. Alf Mota, benvingut al Viure des de l'Essència.
Hola, Glòria.
Continuem, eh?
Sí, i tant. Teniu... I amb ganes.
Amb ganes.
Sí, els moltes ganes de compartir receptes.
Durant aquestes darreres temporades hem anat parlant de diferent... Què és la cuina saludable, aquesta cuina terapèutica, vegetariana, com cuidar-nos, i ara sí que ja anem de cara a les receptes, no?
Amb exactament, importància és una miqueta diferent, serà més pràctica aquesta temporada del Viure des de l'Essència, i us donaré com moltes receptes saludables, fàcils de fer perquè podeu practicar això que hem estat parlant dels últims programes.
Aleshores, així diem als nostres oients que preparin un paper, que tinguin el seu bloc de notes de receptes de cuina saludables.
Exactament, un boli, un paper començarem. Però igualment jo posaré les receptes una vegada estigui més al programa al meu Instagram, que és Alf Mota.
D'acord, és important tenir un compte perquè si no poden anotar-ho, el teu Instagram
a Mota, podran trobar.
O bé el Viure des de l'Essència també ho poden trobar. Amb quina recepta iniciem la temporada? És Ens la dius.
A anem a començar amb una massa de coca i utilitzarem el moniato. El moniato és temporada ja de tardor, ja estem ben bé a la tardor, llavors anem a començar a fer amb aquesta receta.
Doncs vinga, som-hi.
Som-hi. Bé, per fer la massa de coca del moniato, que també pot ser una massa de pizza, si la vols utilitzar, necessites uns 500 grams de moniato. Treus la pell, ho talles petit i cuines al vapor com uns 12-15 minuts fins que et quedi com tou, no? Ho barreges amb mitja tassa de farina de coco.
Vale.
Molt interessant aquesta farina perquè li va donar una textura com més seca, més cruixent, no? Que és el que volem buscar. I una tassa i mitja de farina de civada. Vale. Com fer la farina de civada? Pots comprar-la ja feta, però bueno, basta triturar-la, no? Com agafes uns flocs de civada, ho tritures i fins que quedi com fet una farina.
Però la podem comprar.
Sí, la podeu comprar ja triturada. Però bueno, si no vols comprar flocs de civada i farina de civada, doncs pues, es fa molt fàcilment amb una trituradora, amb un tipus Turmix. Val? Llavors barreges el moniato que està cuit al vapor, vale? amb les farines, no? De civada i de coco, un polsim de sal, i poses una miqueta de chia, com una cullerada sopera, vale? Perquè la chia el que fa és lligar aquesta massa, no? Com si fos un ou, no? Ajudarà que quedi com més lligat.
Molt bé.
Llavors aquí poses també una miqueta d'oli d'oliva, una o dues cullerades soperes i no en poses res d'aigua. Per què? Perquè el boniato ja és com suau, ja té aigua i faràs com dues boles de massa. Aquesta massa amb les mans mullades és important.
Perquè rellisqui,
Sí, sí, per relliscar, no? Com per poder treballar-la. Llavors aquesta massa amb les mans mullades tu la estens i li dones la forma de coca. Val? Com de l'estens, la poses al forn uns 15 minuts. Vale? Després la treus del forn i la pinceles amb salsa de tomàquet. Vale? I tornes a posar, molt important, 5 minuts.
Més al forn.
Més al forn. Vale? Llavors la treus del forn una altra vegada i li poses el farciment que tu vulguis. No? Com el que tu vulguis posar per sobre i ja estarà feta. Vale? I després tornes a posar al forn, això sí.
O sigui, després, evidentment, de posar aquests ingredients addicionals, la tornem a posar al forn fins que es quedi...
Gratinada, fins que vegis que està doradeta i tens una massa de coca sense llevats, una massa més saludable, no?
I senzilla,
i molt bona.
Els Mota, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Ja tenim la primera recepta, la propera setmana més. De què parlarem? Quina recepta ens faràs?
La setmana vinent farem un remenat. Per un remenat no d'ous, utilitzarem el tofu.
Un remenat de tofu.
Sí.
Doncs, Almuta, moltíssimes gràcies. Ens veiem a la propera setmana.
Gràcies, Glòria. Fins la setmana vinent.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Relacions de parella. Amb Sílvia Congost.
Avui també estrenem secció amb la psicòloga i experta en dependència emocional, autoestima i teràpia de parella, Sílvia Congost. Ella és autora dels llibres Autoestima automàtica, Cuando amar demasiado es depender, si duele no es amor, i La clau de les emocions. També ens diu, si estimem massa no hi ha dubte que no és amor, és dependència. Sílvia Congost, benvinguda al Viure de l'Essència.
Hola, molt bones, encantada d'estar aquí.
Molt contents de tenir-te aquí al programa. Durant 13 setmanes ens acompanyaràs, ens donaràs la mà amb els temes de relacions de parella, allò que a vegades és tan complex i no acabem d'entendre.
Tot un luxe per part meva.
Gràcies. Avui parlem de la importància de l'autoestima en les relacions.
Així és, un tema bastant profund. Si ho penses, l'autoestima, quan hi donem voltes, acaba estant a la base de la nostra vida, està a la base de tots els nostres problemes, les dificultats que ens passen, etcètera. I és un tema que és de gran importància tenir-lo clar, analitzar com és la nostra autoestima per entendre també quins són els problemes que vivim i que estan relacionats amb ella. Per exemple, a nivell de relacions, moltes dificultats com els gelos, la por a quedar-nos sols, quan estem sempre intentant canviar l'altra persona, hi ha moltes d'aquestes senyals que són un indicador a les nostres, que partim d'una certa inseguretat que no ens deixa que acabem de fluir correctament dintre d'una relació de parella. De fet, diuen que no pots donar allò que no coneixes. Per tant, no pots estimar bé a una altra persona si no has après abans a estimar-te a tu mateix. I jo crec que aquesta és la idea de la que tots hauríem de partir.
Podríem dir que primer ens hauríem de comprometre amb nosaltres mateixos per després poder deixar entrar persones a la nostra vida.
Exacte, i també a nivell més profund d'arribar a poder-te conèixer, a veure quines són les teves capacitats, quin és el teu potencial, no? Perquè al final l'autoestima la definim com aquesta autoimatge o aquest autoconcepte que cada un tenim de nosaltres mateixos, aquest com em veig jo a mi mateix o amb què m'identifico, no? Si tinc un autoconcepte o una autoimatge que és negatiu, tindré molta més por, per exemple, que la meva parella em deixi per algú que sigui millor que jo, si sento que jo no sóc prou, i les meves inseguretats acabaran posant-se entre nosaltres i acabaran generant molts conflictes.
La importància de cuidar la nostra autoestima, perquè si no ens valorem, això ja d'entrada fem que l'altre no ens valori, no?
Exacte.
I necessitem d'ell perquè estiguem bé.
Exacte, i és que si l'altre no ens valora perquè pensem que som poc valiosos, és com que en el fons ja ho entendrem, això ja ens semblarà bé, no? Potser ens queixarem, però pensem, clar, és que és normal, perquè jo no sóc massa, no? No sóc prou, no sóc suficient. Llavors hem de tenir en compte sempre aquestes senyals que ens indiquen que hem de fer potser un treball en aquest sentit, no? Per exemple, hi han diferents preguntes, com ara et compares sovint amb les altres persones, no? Per si tenim oients que ara s'estan preguntant, ostres, jo no m'ho he plantejat mai si tinc una bona autoestima o no, doncs per exemple es poden fer aquesta pregunta, em comparo sovint amb altres persones i acabo arribant sempre a la conclusió que aquestes altres persones són millors que jo. Sempre són més guapes, són més intel·ligents, tenen un cos més adequat, han arribat més lluny a nivell professional. Sempre que tenim aquesta tendència a la comparació i nosaltres estem per sota, és perquè la nostra autoestima no és prou bona, perquè al final no troben res positiu.
Clar, de fet, són patrons que portem molt en el nostre, a la impronta, en el nostre ADN. Com podem fer per fer aquests petits canvis?
Clar, sobretot primer és prendre consciència de que tenim l'autoestima i que l'hem d'enfortir, que no estem prou bé, sigui perquè ens comparem, sigui perquè, per exemple, també ens critiquem molt a nosaltres mateixos amb molta facilitat, no? aquest maltracte intern. Llavors, un cop identifiquem això i en som conscients, perquè fixa't que també hi ha persones que estan malament en aquest tema, però diuen que no tenen cap problema, que són els altres els que tenen alteracions i que han d'anar al psicòleg i que han de demanar ajuda. Llavors, aquestes persones no canvien mai. Quan un n'és conscient, després és important fer una revisió de la nostra història per entendre per què som així, com hem arribat a veure'ns i a sentir-nos d'aquesta manera.
Podríem dir que aquí hi ha una influència tant dels patrons familiars com ens han educat?
Totalment, totalment. Jo es considera que més del 70%, hi ha un petit percentatge que es diu que és genètic, però més del 70% depèn de la nostra infància. És a dir, va vinculat directament als pares. Com ens han tractat, si ens han donat reconeixement quan hem fet coses ben fetes, o bé si ens han educat, per exemple, a partir de la desaprovació. Hi ha molts pares que, amb la millor de les intencions,
sens dubte,
perquè
això
el fill
aclarir.
Aprengui, li diuen sempre el que no fa prou bé, el que hauria de millorar, el que hauria... Clar, el nen creix amb una sensació de... és que no faig mai prou, no? No sóc mai suficient pel meu pare.
Per sort, ara, en el moment actual, tenim molta riquesa d'informació. Els nostres pares, malauradament, no la tenien. També eren el resultat del que havien viscut a la seva vida, no? Aleshores, a partir d'aquí, el que diem, no entrem en un judici, sinó entrem en un acompanyament. I aquí tots estem despertant. Pares, fills, nets, tot. Estem en un moment de canvi important.
Sí.
Des del no judici.
Exacte. Tot i que jo crec, pel que veiem també a la consulta, estem en un moment de canvi i això és molt important, com bé dius, però encara hi ha moltes famílies que no han arribat a aquest punt. És a dir, la manera com t'eduquen a tu és com que quedes programat de manera automàtica, el teu cervell ja queda en un programa que automàticament se't posa en marxa, a no ser que tu t'aturis i et miris, t'aturis i facis aquest procés de fer-te preguntes, no? Potser no ho estic fent bé o potser això acaba repercutint negativament en el meu fill, i llavors són persones que se'ls desperta un interès en llegir un llibre, en venir a una conferència, per incorporar noves idees o per veure si realment ho estan fent també. Aquestes són les persones que canvien i que trenquen amb aquests patrons que ells mateixos han rebut quan eren petits, perquè si no ho repetim.
Ho repetim sense donar-nos en compte. La importància d'aquestes eines, no? Que accedint a la teva pàgina web i al teu blog, hi ha moltíssima informació.
Sí, hi ha molta informació i gratuïta, a més, perquè li pugui servir a tothom.
Allò que quan un té un dia de claretat i dic, vaig a intentar fer un petit canvi a la meva vida, no? Aleshores podem accedir dir, a la pàgina web de Sílvia Congós.
Sí, així és. Inclús a les xarxes som molt actius i els hi donem molta importància per anar donant cada dia petites píndoles que rebem feedbacks de que hi ha molta gent que les esperen i que els hi ajuden. No?
Querir-te moltíssimes gràcies, Sílvia. Mm-hmm.
Encantada, un plaer.
La propera setmana més.
Molt bé.
Parlem d'aquest punt de les relacions amb el tractament psicològic, uh-huh. i que a vegades no en som conscients de què
està passant. No en som conscients i ens costa identificar-ho i és molt important que sapiguem fer-ho.
Doncs t'esperem amb els braços oberts la propera setmana. Gràcies.
Perfecte, moltes gràcies.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Ets protagonista de la teva salut, amb Xevi Verdaguer.
Investigador i divulgador científic, director del màster en PNI i de l'Institut de la Psiconeuroimmunologia. Donem la benvinguda al col·laborador del programa, Xevi Verdaguer. Molt bones, Xevi.
Molt bones. Molt agraït per la confiança.
Contents de tenir-te novament al Viure des de l'Essència. Tenim els nostres oients amb moltíssimes ganes de reforçar tota aquesta informació tan interessant i aquesta gran difusió que fas.
Molt bé, doncs serà un plaer poder compartir petites pistes perquè la gent pugui identificar què podem fer per millorar la nostra salut.
Doncs comencem amb la pregunta clau, no? Què és, i que molta gent es pregunta, què és la psiconeuroimmunologia, Xevi?
Exacte, aquesta paraula tan llarga que costa tant de pronunciar, la psiconeuroimmunoendocrinologia. És a dir, aquest acrònim fa referència a una disciplina mèdica integrativa. Integrativa perquè recull tota la informació de la psique i del sistema neuroimmunoendocrí. És a dir, la relació que hi ha entre el nostre sistema nerviós, el nostre estat emocional, les nostres creences i com vivim les situacions d'estrès, juntament tot això que ens afecta, que és la P de l'acrònim PNI, com ens afecta el nostre primer cervell a la salut de la resta de sistemes del nostre cos, és a dir, el sistema neurològic, el sistema immune i el sistema endocrí. D'aquí que moltes vegades hi ha problemes hormonals o problemes endocrins que estan molt relacionats amb estats emocionals d'estrès crònic, per exemple, o d'angoixa, o de passar pors per situacions que vivim al dia a dia, o viceversa. Ara, en els últims anys, està apareixent un nou protagonista. Hi ha hagut una grandíssima investigació en projectes internacionals d'Estats Units i europeus sobre el microbioma, és a dir, com el segon cervell, el que anomenem vulgarment el segon cervell, o més ben dit, a la microbiota del nostre intestí, les bactèries que allà hi habiten, que abans ens pensàvem que eren dolentes i que quan tenim un mal de panxa es havien de donar antibiòtics, s'ha vist que hi ha una gran diversitat de bactèries que tenen funcions que ens regulen el nostre sistema neuroimmunoendocrí. Així, la P de la psique, del primer cervell, i el sistema neuroimmunoendocrí, que es cuina d'una forma molt important al nostre intestí gràcies a les bactèries que allà hi resideixen, doncs és el que engloba aquesta manera global d'entendre la salut. Que la PNI el que intenta, la psiconeuroimmunologia, és donar resposta al mecanisme per al qual es desencadenen les patologies i el mecanisme per al qual nosaltres som capaços de poder mantenir la salut també.
Una resposta que la trobem també d'una forma curiosa, no? El que a vegades parlem, quan parlem de les femtes o de...
Sí, és curiós observar doncs, a les persones que habitualment es poden sentir cansades o que tenen un baix estat d'ànim o que se senten angoixades o que diuen jo soc nerviós de mena i s'adonen compte sense voler quan nosaltres comencem a fer preguntes sobre com vas de ventre, si tens cremor d'estómac, si tens molts gasos i els llegums els toleres molt malament, per exemple, i t'adones compte que estats emocionals de que les persones poden tenir falta d'energia i estar diagnosticats amb fatiga crònica, per exemple, o que poden estar deprimits i que estan permanentment en tractament d'antidepressius, uns amb antidepressius naturals, els altres amb antidepressius químics, amb tractament de psicologia. Jo sempre pregunto, quin diríeu que ho fa més bé, el que pren natural o el que pren químic? I la resposta és cap dels dos. Ningú hauria de necessitar medicaments per tractar-se tots aquests símptomes, no? Llavors, el sistema immunològic i l'intestí està molt relacionat amb el nostre estat d'ànim. De fet, perdona que continuï estirant del fil, de fet, els inicis de la PNI van ser d'un psicòleg que, juntament amb un immunòleg, se van donar compte que en èpoques d'estrès agut hi ha un augment d'uns missatgers al sistema immune, unes citoquines, que la seva funció és inflamar. Per tant, amb un estrès agut hi ha un augment d'aquests missatgers al nostre sistema linfàtic que fa que hi hagin més inflamacions. I quan marxa l'estrès, es torna a l'homeostasis, a l'equilibri una altra vegada. Ara bé, hi ha persones que viuen permanentment dormint poc, permanentment amb presses, permanentment arribant tard a tot arreu, amb 1.000 projectes, amb 1.000 portes sense tancar, perquè els projectes són a llarg termini i perquè tenen nens amb els quals cuidar, no poder fer les seves coses, gent gran als quals vetllar a casa. Són moltes les persones que, a part de les exigències laborals, estan convivint amb tot això. Dius, bueno, l'estrès crònic a llarg termini s'ha vist que provoca una desviació del sistema immunològic cap a un sistema que ens porta a patir problemes d'histamina, és a dir, problemes d'al·lèrgies, per exemple. Uh-huh. Així ens donem compte que gent que té problemes d'al·lèrgies o problemes de migranyes o problemes d'urticàries o rinitis, és a dir, problemes relacionats amb l'histamina, són gent que moltes vegades estan sotmesos a estrès de llarg termini. És a dir, un estrès
permanent,
un estrès crònic, el que en diem distrès. No?
Aleshores, probablement molts dels oients que ens estan escoltant de dir em sento tan identificat amb el que està dient el Xevi, a partir d'aquí. Com
esclar,
els podem ajudar?
Llavors, quan ens adonem compte que tinc tendència a tenir 3 grips a l'any, tinc tendència a repetir infeccions d'orina, me surten eczemes o tinc mal de cap i contractures cada vegada que passo estrès, hauríem de fer alguna cosa per intentar frenar aquest estrès amb el qual estem sotmesos. Una de les coses que primer hem de fer, irem evolucionant en diferents programes per parlar de l'intestí, que és important, però a nivell del primer cervell, la nostra gestió de les emocions ens afecta la immunitat, que són els inicis de la PNI, quan corrien l'any 1936, que ja es va descriure com el nostre estat emocional afectava la immunitat. I en recents estudis ja s'ha vist que practicar la meditació, la hipnosis i l'hipnosis, ja hi ha una gran evidència científica de que la gent que té aquests hàbits de vida instaurats diàriament o regularment cada setmana o cada mes, aconsegueixen estimular el nervi vago, un nervi intracranial que la seva funció és relaxar, calmar, tranquil·litzar, baixar les pulsacions, reduir la freqüència cardíaca, desinflamar l'intestí, millorar la microbiota de l'intestí. Per tant, sabem que treballant aquest tema emocional aconseguim que les hormones d'estrès i, per tant, les citoquines, és a dir, aquells missatgers que generaven inflamacions, tot això va minvant quan tenim aquests hàbits de vida que, per cert, tots tenim dret a aprendre'ls i a poder-los practicar. Només falta de dir vaig a provar-ho.
Posar-hi consciència.
Exactament.
Començarem doncs amb aquests ingredients aquesta setmana, els nostres oients, el posar-hi consciència, aquest parar, sí?
Molt bé.
I la propera continuem amb més ingredients, a més amb un tema molt curiós, no? Dius, mirant la longitud del teu quart dit pots saber si ets més masculí o més femení.
Tremendo.
Endinsar-nos a la psiconeuromonologia amb Xevi Verdaguer realment és un món fascinant, eh? Ho puc garantitzar. Fins a la propera setmana, Xevi.
Moltes gràcies. Fins després.
Gràcies.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. El bon dormir, amb Pere León.
Avui, dia de presentacions. Grans professionals ens acompanyaran durant aquesta temporada al Viure des de l'essència. Pere León, benvingut a casa teva. Com estàs?
Molt bé, i tu? Com estàs?
Doncs molt bé, i amb moltíssimes ganes de compartir totes les teves experiències,
sí.
I el món al que vius, que realment és un descobriment per molts,
sí,
de nosaltres.
Sí, sí.
Ets arquitecte i geobiòleg. El darrer llibre, El bon dormir, un èxit.
De moment està sent, m'han dit que ha sigut el cinquè llibre, o està dintre els cinc primers llibres més venuts de no ficció.
Imagina't, això està parlant de la gran necessitat que hi ha,
sí,
i la gran curiositat.
Sí.
Els anteriors van ser un èxit, el
sí.
Vivir en modo avión,
sí,
que
sí.
És una frase que utilitzem moltes vegades.
Sí, sí, sí.
I la bona.
Hauria de ser una filosofia de vida, eh?
Sí, l'altre dia em vas tocar dir, no està, Pere, estava en modo avión.
Clar que sí.
Clar,
sí, sí,
és important,
sí, sí,
saber,
sí,
desconnectar.
Sí, i tant.
La bona onda també ha estat un èxit.
La bona onda va ser èxit en el sentit de poder explicar i difondre quelcom que era molt desconegut. En El bon dormir, ja he adquirit molta més experiència, que també està bé perquè Això també, les persones ens enriquim estar unes amb les altres i això també es transmet en el llibre.
Part d'una manera molt pràctica, molt propera, i és un viatge, és un recorregut. És un recorregut
sí,
per anar...
Tinc moltes més coses per dir, però bueno, les hem d'anar dosificant.
Comencem per la primera.
Vinga, comencem.
Avui parlem de realment què és la geobiologia.
Sí. O sigui, tot gira a la meva feina, quan m'has anomenat geobiòleg, una persona diu que vol dir geo, que vol dir bios, no? O sigui, separem les paraules, geo vol dir terra i bios vol dir vida. Per tant, què fem? Ens aprofundim en allò que afecta a la vida de les persones. I què afecta a la vida de les persones? El lloc on hi estàs. Pensem que antigament ens passàvem un 80 o un 90% del nostre temps a l'aire lliure perquè no teníem on aixoplugar-nos. I en canvi, ara avui dia, ens passem el 80 o el 90% del nostre temps sota un sostre, entre quatre parets. Per tant, serà important allà on estem, no? Perquè no només ens interessa que sigui bonic, sinó que també que sigui acollidor, que sigui confortable, però més enllà d'això també hi ha altres alteracions que poden influir en el teu descans. Si ens cenyim només en el descans i partim de que el dia es reparteix en tres, podríem partir el dia en tres grans blocs de 8 hores cadascun, 8 hores serien de treball, 8 hores serien o haurien de ser de lleure per nosaltres, senzillament, per fer la nostra vida, i 8 hores haurien de ser de dormir. Per tant, les 8 hores aquestes de dormir han de ser reparadores.
Regeneradores.
Però què fem els geobiòlegs? Mirem que allà on ens passem les 8 hores dormint sigui un lloc que no hi hagi alteracions. Què vol dir això, alteracions? Doncs radiacions. Poden ser camps electromagnètics naturals o artificials. Nosaltres, si tenim una exposició molt alta de rajos X, oi que sabem que això és dolent, o rajos gamma. Llavors, què és el que ens interessa saber? Que allà on nosaltres perdem consciència, que és en el moment en què tanquem els ulls i ens abandonem
ens deixem anar
i ens adormim, en aquell moment és quan el cos comença a fer totes les funcions biològiques i metabòliques. I quin és el gran encarregat d'això? Una glàndula que es diu la glàndula pineal, que la tenim a la base del cervell, que segrega una hormona que és la melatonina. Segur que et deu sonar.
Sí, i que probablement jo prenc melatonina per descansar.
Sí, clar, perquè sembla que és un inductor de la son. Llavors, nosaltres tenim que produir aquesta melatonina de forma natural, perquè som animals que estem pensats, o màquines, digue-li com vulguis, que estem programats per segregar suficient melatonina perquè tinguem un son continuat. Què passa quan tenim suficient melatonina? Que li dona ordres al nostre cos per fer les funcions biològiques reparadores. Tot allò que han fet malbé durant el dia, a la nit ho reparem. Els nens creixen durant la nit. Les malalties es guareixen en el llit. Què ens deien les nostres iaies? Nen, xarop de manta.
Exacte.
Aquesta saviesa l'estem perdent perquè, a més, quan ens posem malalts, pretenem prendre pastilles
és una manera de tapar.
Sí, de tapar, sí. Però per seguir, a més, i al final acabes allargant un encostipat o una malaltia. Quan la manera de guarir-nos natural, econòmica i fàcil i natural és dormir.
El descans. De fet, no deixa de ser curiós, no? Perquè abans els pobles i cultures a l'antiguitat donaven molta importància a la situació i a l'orientació dels edificis.
Clar, això ve de l'antiga Grècia. Mira, venen des d'Egipte mateix, la posició
piràmides?
De les piràmides ja era revelador. Els grecs, els romans pensa per exemple, que quan tenien que fer un poblat nou, agafaven totes les ovelles i les feien pasturar. I un cop allà on s'havien col·locat les ovelles, perquè la natura és sàvia, no? I on es posaven les ovelles era un bon lloc. Agafaven les ovelles, n'obrien una, li miraven el fetge ja com el tenia, que el tenia bé, allò era un bon lloc. I allà edificaven. Allò on es posaven els animals no era un bon lloc.
Aquí també passa la Sagrada Família, per exemple, també és un lloc que està...
Però és un lloc molt energètic, és altament energètic, passen moltes corrents d'aigua. De fet, hi ha una intenció darrere d'aquesta, sí. Bueno, no sé si això es pot dir o no, però hi ha un grup de... Sí, les esglésies s'han edificat al damunt de llocs altament energètics. El problema és que no se sabia que a nivell de salut això pot repercutir amb el temps. Però per allà on passa una corrent d'aigua és una energia que eleva l'espiritualitat. I llavors el fet, quan les esglésies estan edificades al damunt de les corrents d'aigua i amb els creuaments hi posen els pilars, són llocs on realment és molta energia. Aquest símbol, el símbol de la creu,
exacte, És que és meravellós quan comencem a entrar en la simbologia.
Clar, però és que això és el creuament d'aigües, és el símbol del cristianisme. És que l'aigua és vida, és que clar, aquí podem tirar enrere tant com vulguis.
Pere, em sembla que haurem de continuar la propera setmana, perquè la informació que ens estàs donant l'estem situant, l'estem ubicant, els nostres oients estan realment dient quant tenim a aprendre i que meravellós, no? Perquè això ens empodera tant.
I tant. Estem perdent molt.
Però ara ho estem guanyant.
Estem intentant-ho.
La propera setmana més.
És la propera setmana.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
I molt bona setmana.
Gràcies igualment.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Gràcies per formar part d'aquesta xarxa de coneixement, d'aquest compartir des de l'essència i des del sentit de vida. A l'Instagram del programa podeu estar al corrent de tot el que parlem. Amb Toni Huguet a les vies de so, gràcies. Això és tot per avui. Fins la propera setmana.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.